música doo-wop, doo-wop, doo-wop que ens porta als anys 50 americans.
The Five Satins.
Sí. Sí. Bandes així de...
In the Still of the Night.
Les bandes, les boys bands de l'època. Escolta una cosa, Toni, estem molt contents. Ha passat un mes ja, l'últim del mes, aquest dimecres, com cada últim dimecres de mes, en Toni Cordero mos ve a parlar de cine i ho fa, doncs, fastuosament, ho fa de forma sofisticada. Gràcies, Toni. Avui què toca?
Avui, doncs mira, toca una pel·lícula que es queda a veure-la i la veritat que estaria bé que inclús que arribés aquí a Formentera, perquè aquest cinema ja no es fa, és que no es fa. Saps? En Scorsese ho deia, per què es putricava tant de les pel·lícules Marvel, de superherois que ja estan tan de moda? Clar, són les pel·lícules que deixen molta caixa, molts de sous, molta taquilla, però clar, marginen cinema de sempre, cinema que és art, com el cas de cinema que ha fet sempre en Scorsese, no? Aquesta pel·lícula en concret, aquest tema que estem sentint ara, saps que curiosament, és que veieu llavors la pel·lícula In the Still of the Night, clar, és l'ascens just quan es cometen els assassinats a plena nit, no? No deixa de ser una mica, té aquest fons una mica cínic, no? Una música així com que és més... més d'ambient de ball, de festa, no? Però que en realitat l'escenari és molt més diferent. Cru, violent, saps? Un tret al cap, no? Allà en un carrer a la nit, saps?
Escenes explícites.
Escenes explícites. Curiosament, aquí en Scorsese hem de dir que de les seves pel·lícules de gàngsters, que avui parlem més d'aquest subgènere, no? Dins la seva filmografia, és la més pausada, és la més contenida de totes. No? Tu saps que hi té sempre un estil grandiloquent, nerviós, amb moltes rèpliques i contrarrèpliques en els diàlegs, no? Quan veus pel·lícules com Uno de los Nuestros, Males Calles, no?
La de DiCaprio, com es deia aquella?
Infiltrados.
No, la de la borsa.
Ah, el Lobo... Sí, també
Wall Street,
té aquest estil
molt ràpida, molt nerviosa,
saps?
Com tu deies, sí.
Sí, amb un comentari... Hice tal cosa y tal, ¿y por qué has hecho eso? ¿Y tú crees que lo hice? Sí, yo creo que tú lo hiciste. Sí. Y están así, que rifirrafe, ¿no? Sí. O sea, es así hiperactivo, ¿no? Pues no, aquella película
va por un otro ritmo.
Un otro ritmo, también perfecta, ¿no? Es que es una película que no le falta res. 3 hores i mitja que pasan, pues bueno, casi sin adonarte cuenta. Retrata una vida real, que això normalment en Scorsese és la primera vegada que ho fa, perquè és, en les seues obres sobre el subgènere de gàngsters, generalment són personatges ficticis, però que estan basats en personatges reals. En aquest cas, no. Són tots reals. Sí que es veu que algunes escenes són inventades, perquè mai saps entre ells que realment devien parlar...
O fins i tot el desenllaç, no? És inventat. O sigui, bueno, fa una ficció, no?
Sí, sí. Quan comença la pel·lícula aniré en compte, no vull tampoc treure molt, no, de l'argument, perquè si no ho espanyaré tot. Però la pel·lícula comença igual que quan acaba, que és una residència de gent major, no? També hi ha un Robert De Niro caracteritzat com una persona gran que confessa i explica en realitat tota la seva vida, des que va començar de jove, en els primers trepitxeus, en su contraband de carn, quan... So.
Això és aquestes coses impressionants. Ara, Robert De Niro, que deu tenir prop de 70 llargs...
75 té.
75, caracteritzat com un jove dels 30 i pico. Això és... això és gloriós.
Saps que això en Scorsese, perquè... diguem que el guió d'aquesta pel·lícula ja anava pigant, diguem, toms, no? Durant 12 anys. Va ser quan... En Robert De Niro, saps? Quan estava fent aquella pel·lícula que era, crec que era El Buen Hijo, en el 2007.
El Buen Hijo, sí, amb sí. DiCaprio.
No, aquella pel·lícula que... no em record bé. No, o era en Matt Damon,
no? Ah,
no,
2007 no, jo estic parlant d'una molt anterior.
Saps? Que era sobre la CIA, no? Si no record malament, saps? Pues allí en Eric Roth... que és que està fent el guió d'aquella pel·lícula, li va passar un llibre, no? Que es deia He oído que pintes cases, sí. D'en Charles Brandt, no?
I hear you paint houses.
Sí, efectivament. I era perquè quan es matarifes mataven algú, encarregats per un mafiós, hi havia un esquit que tacava les parets, no? Entonces, aquest títol va referit en això, no? Les taques que deixaven les parets quan algú li fotien un tret al cap. Mm-hmm. Pues li va interessar molt, va parlar amb en Scorsese i va dir que allí hi havia matèria per fer una bona pel·lícula, no? Però llavors què va passar? Que es van començar... tots dos tenien els seus compromisos a part i no es van poder tornar a juntar, no? Amb altres pel·lícules, altres produccions, i va anar passant els temps. En Scorsese ja havia pensat de primeres caracteritzar en De Niro i altres actors en su càsting com de més jovens, però fent servir pues, altres peluques i tal, no? Però que al passar els anys i al reprendre el projecte ja es van tornar aquí una mica massa vells per fer això. Entonces, quan en Scorsese estava rodant en l'any 2016 Silencio, a Taiwan, aquella pel·lícula que sobre els frares, aquells jesuïtes, portuguesos, que van començar a cristianitzar el Japó i van tenir problemes de persecució, uh-huh. Pues ahir un especialista de la ILM, no? Industrial Light and Magic, aquesta d'en George Lucas, li va oferir, i per què no caracteritzar els personatges, els actors que tu triguis per aquesta pel·lícula d'una manera digital. Scorsese el primer va dir que no, va mostrar una resistència perquè ell el que no s'imaginava era una barra d'un bar, prenguent, per exemple, un bourbon, en De Niro, amb en Pesci, pues, amb un traje, amb un mono negre, tot ple de pilotes així com de tenis, uh-huh. Que fan aquest dibuix, no? Infogràfic, saps? Per fer... De, no, és que no sabran actuar, es veuran ridículs, quan es fotran a riure, potser. Entonces, vàrem desenvolupar... I això és una innovació tècnica d'ara, gràcies a aquesta pel·lícula, que vàrem aconseguir uns parxes que són quasi transparents, uh-huh. Petits quasi no es coneixen, que es anaven col·locant diferents punts de sa cara i del traje. I entonces així sortien més joves, uh-huh. Amb una tècnica, hem de dir que, bueno, el primer, quan ho veus sí que es nota una mica l'artifici, però aviat t'oblides, perquè les interpretacions són tan bones, la història és tan absorbent, que ja no te'n dones compte. Sí que quizà ho afines una mica en els moviments, perquè clar, per això són persones de 75 anys, doncs, aunque vos en Robert De Niro encara de garrit, però va, no vols que estigui allí correguent ni res d'això, perquè aquest pobre home no pot, saps?
Això també el volum, no?
Sí, però encara i tot la pel·lícula molt bé, eh? Realment són 3 hores i mitja que se te passen sense dar-te compte.
Sí, estic d'acord.
Saps? A part, és una pel·lícula que té molt de testament cinematogràfic, perquè pot ser... No sé si en Scorsese tornarà a juntar-se amb aquests col·legues properament. Són tots, bueno, ja tenen una edat.
Recordem els actors. O sigui, quin...
Clar, en Pesci té 75 anys també, en Harvey Keitel té 80, en Scorsese 76...
I l'Al Pacino?
El Pacino...
Per mi el millor de la pel·lícula.
Por ahí d'una... jo crec que fa d'ell mateix, eh? Realment, i en Scorsese ho va dir, mira... aquesta pel·lícula amb aquests que ja són amics quasi com d'una família els he deixat fer, o sigui, ells s'han entregat el guió, no ha controlat res i ells tots sols s'ho han cuinat,
però ell tenia el hàndicap, ell tenia la dificultat d'haver d'imitar algú que havia existit i que tothom coneixia als Estats Units.
En Jimmy Hoffa, els grans sindicalistes, anys 50 i 60, que deien que havia estat tan famós com en Elvis en els 50 i com els Beatles en els 60. Un home que havia tingut molts de contactes en sa màfia, això es va saber després.
Molt lumpen. Sí.
Exacte. Que en Bob Kennedy anava de rei per empresonar-lo perquè es dava compte, sí, que era un peça. I que era un home que realment havia extorsionat, havia cometit xantatge, inclús assassinat a través de matons com en Jim, com aquest, en Frank Sheeran, que interpreta en De Niro. I és un gàngster que comença... de baix, però va prosperar en primer apadrinat per un capo de la màfia del nord-est de Pensilvània, que l'interpreta en Joe Pesci. Aquí vull afegir que en Pesci, que normalment havia fet papers així de mafiós nerviós, psicopàtic, no paranoic, molt, molt violent, aquí no. Aquí quasi actua una mica com en Brando del Padrino. Contingut, amb una parla pausada, fluixa, molt calmada, saps? Fa un paperot. De fet, diuen que possiblement l'irlandès, que el proposaran pels Oscars de l'any que ve, ell segurament serà candidat com millor actor secundari i s'ho mereixeria que li dessin, saps? I I bé, com comentava sobre el fet d'anar al Pacino, ell contracta en Sheeran com un, com el seu, una mica seu, el seu vigilant, és que el cuida,
seu
guardaespatlles, exacte, però també li encarrega feines.
Sí, sí.
Llavors, bueno, tot això ho sap per història, que no faig cap spoiler, però sap que en Jimmy Hoffa va ser assassinat per en Sheeran, però precisament perquè en Hoffa se li va pujar, se li va, el poder i a Sego se li va pujar massa, no? Se li va anar a les mans. I la màfia el veia un problema.
Però hi ha diferents versions, no?, sobre qui va matar. Hi ha tota una part obscura sobre l'assassinat de Hoffa, no? O sigui...
Sí, quizá no està prou esbrinat, perquè inclús com sabrà també el mateix Sheeran no va arribar ni a confessar ni a la CIA, ni el seu sacerdot, el sacerdot de sa presó.
Una gran escena.
No li va arribar tampoc a confessar si com va ser, o sigui, on estava realment el cos d'en Hoffa, perquè saps que va desaparèixer.
O sigui, no diem res perquè és una història coneguda.
No vull anar destripant més.
L'irlandès, qui miri l'argument, sap perfectament que Jimmy Hoffa va existir i que el van assassinar, que era un sindicalista. Tot això ja se sap, és història, en fi, és cultura.
Exacte.
General. En qualsevol cas, l'escena de l'assassinat d'ell, que és una escena que en la seva totalitat dura ben bé un quart d'hora, 18 minuts, no ho recordo, és excepcional. De lo millor que s'ha vist darrerament.
Una meravella. A part, té aquests tocs d'humor negre molt característics, perquè s'aplica, té alguns punts divertits, no?
Huele pescado, el cotxe.
Sí, el despeix. Però també, quan seu darrere, quan en Sally el fa anar davant, aquell assassí, saps? Mm-hmm. Perquè, clar, en Robert De Niro no se'n refia.
Sí, no se'n refia.
Que no li caigui un tret ahir, per si acas, no? Perquè,
tu, al davant,
que...
diu.
Sí,
al perquè... davant,
exacte. Perquè, clar, la vida mafiosa... és de lealtats i d'amistat i d'honor, però també és de traïcions, també és de recel.
Són sicaris, o sigui...
Són sicaris, no, el seu codi és aquest, no tenen cap moral, no? Amb això també, estàs fixat, sa dona d'en Sheeran, quan el Boc arriba, per exemple, sa camilla tota tacada de sang, no? Mm-hmm. I ella no reacciona espantada, ni, sinó que diu, au, treu-te-la que te la faré neta, no? Es dona compte que, efectivament, aquesta és la seva vida, ell treballa per guanyar-se la vida, per mantenir la seva família, mantenir la seva filla, i bueno, i la feina seva, feina porta això, no? Però també ella sap que està dins aquest círcul de violència, aunque faci vida a casa, no? Tu veus quan està dins el cotxe i el posa en marxa, i abans de girar tot la clau se la queda mirant, pensar, m'hauran fotut una bomba a la panxa dels cotxes, saps? M'entens? I llavors, hasta que jo decideixi arrencar, no? Realment et dones compte d'aquests punts, no? Definitoris, no? De realment aquesta gent, tant els mafiosos, els gàngsters, com les seues famílies, sabien que vivien un món en el que imparava sempre la desconfiança.
A mi el, disculpa que intervingui, a mi el que em va agradar molt d'aquesta pel·lícula és aquest, per dir-ho d'una manera... desglamorització del món del gàngster, no? O sigui, sé que hi ha algun moment d'alguna festassa, però és com una visió molt realista de la gent que es dedicava, no? Com un pobre, doncs, de transportista s'acaba dedicant a això i vivint d'això, i com és captat, com és incorporat en aquest món, i la relació amb la família, i... aquestes disseccions, no?, de la personalitat, del caràcter de cada un, les relacions emotives, afectives entre els diferents gàngsters, o sigui, entre els diferents mafiosos, això és el que trobo molt interessant d'aquesta pel·lícula.
Molt. En Russell Bufalino, que és en Joe Pesci, fa una mica de part, en certa manera, perquè bueno, coneixen en Sheeran de jove, és el que el fica dins aquest món, és el que el fa créixer, el que fa... Té un paper una mica paternalista, no? Llavors, ell, amb qui pateix molt, fixa't, en Anna Paquin, que fa de sa filla petita, que rebutja en Pesci, i ell que s'esforça com ser una mica sí. Seu tio, una mica seu abuelo, allò, o alguna cosa així.
Allò és molt bo, aquesta com, en canvi adora l'altre.
En Hoffa, sí. I ella sap que son pare el va matar, això no li perdona, però fixa't que sa mirada ho diu tot, eh? Realment en Paquin també fa un paper bastant bon, que curt, no? Però fixa't que només diu una paraula o un parell de paraules en tota sa pel·lícula, però tot l'altre són mirades, però són mirades de s'aprovació.
Sí.
Mentre sa mare... La dona d'en Sheeran sí que té que acceptar que aquesta és la seva vida, la que tenen, ella no, perquè no li encaixa que dins aquesta feina comporti que tregui de mig persones que són especialment estimades per ella, no? bueno, vas veure que també aquella escena quan ell ja de vell inclús busca recuperar sa filla, que li parli.
No l'expliquem, però és una escena, bueno, és una escena culminant i dura, no? O sigui...
Sí, com acaba, no? El que tu deies és que moltes vegades els mafiosos o la gent que es fiquen en aquest món somien amb un món fàcil de molts de diners, d'una vida glamurosa, de dones, de sous, droga, etc. Però igual com és el final, tots acaben malament. Si no, t'has fixat aquell detall, no? que cada protagonista que anava, cada personatge que es va presentar al llarg de la pel·lícula surt baix, és una espècie d'epitafi futur, no? Mort d'un tret al cap en l'any 80.
Això és molt curiós.
Un tret a la cara...
Els personatges reals. Va rebre tal i
sí,
va rebre 20
trets. Va ser així.
Això em va fer gràcia. és un bon detall.
Saps? I és una pel·lícula que també té molta història, no? Perquè és un retrat de la segona meitat del segle XX dels Estats Units, no? El lligam que tenien Kennedy també en la màfia, els polítics, Cuba... Saps?
Sí, passen coses. Sí,
que contraband d'armes per poder preparar la invasió de Vallacochinos, saps? La màfia realment va tenir un paper molt, molt preponderant, no? Tota la història política dels Estats Units.
Tot el que és la diríem, com està ambientada, de nou, allà hi ha un esforç econòmic i de mitjans brutal.
Saps que la Paramount no va voler distribuir la pel·lícula perquè era massa cara. Entonces, què va fer en Scorsese? Pues, mira, no s'ho esperava, acabar una plataforma. I és que en Scorsese no és molt d'aquest món, és d'altres temps, però es va dar compte que només una plataforma com Netflix li podia dar llibertat absoluta per poder filmar el que volgués, els temps que volgués. Fixa't que una productora no hauria de deixar fer una pel·lícula 3 hores i mitja. Però Netflix té aquest avantatge, que és que apadrina projectes en els que dona molta llibertat creativa en els seus autors.
Un oient mos diu, vos queda alguna escena per contar? Bé, sí, que potser serà el moment de deixar de parlar l'irlandès.
Sí, ja està, perdoneu, és que també...
Però en qualsevol cas es tranquil·litza perquè diu, l'he vist fa dos dies.
Sí.
Molt bé, i aleshores volies parlar del subgènere
de gàngster, sí. Concretament són, si no m'equivoc, 5 pel·lícules, no? Males Calles, de l'any 73.
Tenim 10 minutets, sí, Males Calles.
Goodfellas, uno de los nuestros, de l'any 90, que podria sobre mestre d'en Scorsese. És una pel·lícula, però és que no li falta de res. És realment... sobre... Mentre que aquesta és més testamentària, aquesta, l'irlandès, Goodfellas, diguem que agafa una mica el cim, no?, d'aquesta filmografia.
Com
es deia
l'actor protagonista de Goodfellas?
Ray Liotta.
Ray Liotta, aquella escena que ja va col·locadíssim de coca allà, que es pensa que l'estan vigilant l'helicòpter. Bueno, allò és un...
Allò és impressionant. I llavors la música, perquè fixa't que totes les pel·lícules d'en Scorsese, com aquest tema estàvem sentint, és un autèntic... Aquest tema és Rags to Riches, d'en Tony Bennett, que és quan comença, quan en Henry Hill, en Ray Liotta de Bosch, veu els mafiosos allí a Brooklyn, que surten del cotxe amb aquells trajes, dient, és que jo vull aquesta vida, aquesta imatge que és glamurosa, somiada per...
M'agrada aquella escena en la que ell entra en un restaurant, no? El deixen passar i va amb una noia per impressionar-li i diu, no, jo em dedico a la construcció, diu, però si tens unes mans perfectes...
Sí.
Molt bé, a ti que et parlava.
Llavors, hi ha una altra cosa d'uno de los nuestros molt bona, que és quan en Joe Pesci, que fa d'un assassí, en Tommy DeVito, visceral, molt agressiu, molt violent, en Ray Liotta fa un comentari allí enmig d'un sopar, que curiosament la cuinera sa mare d'en Scorsese. Surt allí, fa un petit, sí, com una petita participació, fa un comentari que pareix que li ofèn, no? I li diu, i per què has dit això? I el posa nerviós, saps? Perquè a veure si ara trauràs ganavet i me tallaràs coll. Però la mirada que li fa i el comentari és tan incisiu que hasta els espectadors m'ho sentien també incòmodos, com si m'ho diguessin en altres, no? Hasta que llavors li fa entendre que no, que és broma o no sé què, no? I comença a riure, llavors tothom riu. I això quasi hasta contagi l'audiència, no? La gran maestria de... d'una escena així només feta, només la pot fer en Scorsese.
Hem dit Males Calles, hem dit Goodfellas, uno de los nuestros, quines més?
Està Casino, de l'any 95.
Sharon Stone, no? Ja.
Sí, que bé, és com una continuació de Goodfellas, una mica, no? Llavors han de parlar també els personatges femenins, no?
Les dones.
Les pel·lícules dones que fortes, independentes, però també en el fons amb un poço una mica de fragilitat i una mica d'inseguretat, no? En Sharon Stone, per exemple, aquesta dona que també és una amant del joc, del luxe, dels sous, dels diners, però veu també com malogra tota la seva vida, com la tira a perdre per la cocaïna.
La Sharon Stone és la dona d'en De Niro o d'en Pesci?
D'en De Niro. D'en De Niro, sí. Val. Sí, exacte. El que passa és que, clar, li posa banyes, té sí, un xulo que sí, li treu sou, saps?
Que si no també llarguíssima, pel·lícula de...
Molt llarga, això dura 3 hores. Mm. Una pel·lícula, fixa't, m'agrada molt els començaments, les pel·lícules de Niro, de gangsters, sempre comença amb una escena que llavors ja al final o la meitat del metratge, no? En el casino, quan explota aquell cotxe on es fica en De Niro... Que comença a sonar aquell tema de Bach, Sant Mateo, crec que és, no me record bé el tema, perquè veu que allò esclata, el foc, comença... I penses, deu ser el final, una mica com el Crepúsculo de los Dioses, no? que l'han mort. Llavors que no, que al final es salva, no? al final de la pel·lícula. O com també, per exemple, Uno de los Nuestros, també que té aquell començament impressionant, que sent el maletero del cotxe, aquella picadissa... obrien el maleter i està tenen allí en aquell... Sí, en aquell gàngster que creien que el daven per mort, encara no hi estava, i el rematen allí. Comença a sonar també la música, efectivament, de Rasto Riches de Tony Bennett, saps? Comença allò... Llavors és una escena que enlaça llavors a la meitat del metratge, no? Que llavors allí te mostra tot el desenvolupament d'aquella seqüència, no? De com s'acarreguen en aquell mafiós, com el maten finalment. I llavors... tots els temes que van sonant a l'obert de la pel·lícula és impressionant. Bandes, lògicament, que són de la preferència d'en Scorsese, de Munglos, los Cadillacs, los Chantels, los Haptons, los Sangrilas, en Aretha Franklin, en Bobby Dylan, l'Isla d'Eric Clapton, o sigui, grans.
O sigui, hem dit Males Calles, hem dit Goodfellas, hem dit Casino, en queden dos.
Estaven Infiltrados.
Totes les Scorsese, eh?
Totes, sí. Infiltrados és una obra menor d'en Scorsese. Sí. Li van dar l'Òscar a millor direcció, millor pel·lícula, però jo crec que era una mica un homenatge a tota la seva filmografia impressionant anterior. Encara i tot té moments de gran cinema. Sí que és veritat que aquí en Jack Nicholson, que interpreta un mafiós... crec que és irlandès, no? Es diu Frank Costello,
no? Sí, té dos fills, no?
Italo-americà.
No té dos fills, un a la poli i l'altre amb els dolents?
Sí, hi ha un que és en Matt Damon que l'infiltra la policia, perquè la policia li toca els nassos, no? I vol infiltrar-lo allí una mica per treure informació per poder, quizà, lluitar millor contra la llei, no? Allí a Boston. Mentre que l'altre, que és en DiCaprio, ell és un infiltrat que té rancor i ànsies de venjança contra en Costello i s'infiltra com policia dins la seva banda, no? Aquí hi ha una dona també, un estil, una dona escursesiana, diguem, com les que han tingut a Casino, una Lorraine Bracco en Uno de los Nuestros, que una Vera Farmiga que fa es diu mandolina en aquesta pel·lícula, que també és una dona que ella sap en el món on és que està ficada, un món pues, violent, que al final tria estar en la persona que no s'estima realment, però una mica per, quizà per seguretat, perquè sap que és el que li convé en aquell moment.
Molt bé. Escolta, que tenim aquestes 4 i la cinquena, quina seria de l'Scorsese de la Màfia?
Que repàs he dit.
Has dit Males Calles, Goodfellas, Casino,
Infiltrados
i l'Irlandès deu ser la cinquena, no?
L'Irlandès la cinquena, sí, exacte.
Escolta, quan hem parlat d'aquestes 5 clàssiques d'Scorsese, jo et volia preguntar per una que no és d'Scorsese, una altra que a mi em va agradar molt, de gangsters, que és Muerte entre les flores, dels germans Coen.
Oh, quina meravella.
No? O sigui, és un altre format, un altre estil, una altra aproximació, fotografia perfecta, o sigui, també...
De l'any 91... gran pel·lícula, la vaig veure no fa molt. Curiosament, una pel·lícula de los Coen, no? però que sí que és veritat que té alguns elements esperpèntics una mica, molt del seu estil, però és que més s'allunya de la seva línia.
Sí, sí.
Però és una gran pel·lícula,
una altra,
també.
Un altre de mafiosos. Déu-n'hi-do, doncs, quin repàs a Scorsese i el seu testament a la seva collita de disseccionant el món de la màfia, en aquest cas italo-americana, però també irlandesa, dels Estats Units. que la, amb la que tots hem somiat, fantasejat, etc. No? Forma
exacte.
Part de les nostres vides pel que fa a la part cultural.
Exacte. I per que no hagueu vist l'irlandès, vegeu-la de veritat, perquè...
Són 3 hores i mitja, tot el que haguem pogut comptar i... no és res comparat amb tot el que hi ha a la pel·lícula.
I a cinema que no es veu, és per això, és com degustar un gran vi.
I des d'aquí doncs demanem a veure si me la porten, encara que estigui Netflix, és una pel·lícula per veure al cine, amb bon
sí,
so i amb bona
pantalla.
Pantalla. Sí, sí. Gràcies, i mos veiem ja en 2020.
Molt bé, i molts anys per tots.
Gràcies,
també,
Toni Cordero.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.